Salut i benestar, i així com vos hem anunciat, avui tenim a nosaltres a Gaspar Vera per començar aquest 2017, que com va?
Beníssim.
Un 2017 fretat com toca, mes de gener, i una vegada hem passat festes de Sant Antoni i de a punt de passar festa de Sant Sebastià.
De Sant Sebastià, no? I que acabi tot ja, perquè la veritat sí. Que em pegam una penjada de festes. Arribes a un mes sense de festes.
Sí, participes, sí. N'hi ha que només ho llegim, no participam a tot tampoc, perquè si no, a la millor pesarien 200 quilos.
Mentre la gent estigui contenta, llavors.
Sí. Bé, però són tradicions que no s'han de perdre. En aquesta secció de salut i benestar amb en Gaspar solem parlar de pensament positiu i avui farem referència a decisions, no?
Sí,
a l'hora de prendre decisions.
Algo tan important com es compren amb nosaltres les decisions, i ho farem com ho van fer de repic, ho xaparem en dos capítols. Avui xerrarem mitja hora de com prenen les decisions, quina manera tenim els éssers humans de prendre decisions, perquè és curiós, però jo crec que si li demanàssim a tothom si està d'acord en que estem tot el dia prenent decisions, la gent mos diria que sí. Si demanàssim a tothom si som el fruit de les nostres decisions, la gent mos diria que sí. Però si demanàssim a la gent quant de temps ha invertit en estudiar com prenem les decisions, perquè n'estem prenent tot el dia, perquè precisament som el fruit d'aquestes decisions, no hi hauria tanta gent que hagués invertit tant de temps.
I amb el pilot automàtic, a més.
Amb pilot automàtic, això és el nostre primer punt, com sempre. I fixa, ara hi ha dades que els experts diuen que manejam entre 60.000 i 70.000 pensaments diaris, dels quals molt d'ells són decisions, i que prenem una decisió cada 200 mil·lisegons. Jo no som de matemàtiques, però vol dir que cada 0,2 segons estem prenent una decisió. És veritat que les decisions poden ser en tres blocs: supraconscients, que estan per davall, i el subconscient, que són quan jo decideix que inspirar, respirar, moure una mà, aquestes que més normal que no han de ser massa conscients, perquè si no perdríem moltíssim de temps. I després, les que xerrarem són les que formen part del subconscient i desconscient, que aquí sí que ens afecten directament en els nostres resultats.
I resultats que depèn de les decisions tenim uns resultats o uns altres.
Jo crec que de fet són fruit de les nostres decisions, i les persones d'èxit, digueu-li èxit el que li voleu dir, són fruit de les bones decisions preses al llarg de la seva vida.
Comenta'm un poc a tot això.
Bueno, el primer que tu has dit és el més important. Podem prendre, jo sempre dic que hi ha cinc maneres de prendre decisions. No en poden haver més, però les principals els comentarem avui. Una és si prenen les decisions de manera conscient o inconscient. Si no recordeu, quan varen xerrar de viure en plenitud, també varen xerrar d'això de la consciència. I és simplement decidir si prenem les decisions en pilot automàtic o som conscients de les decisions que prenem. Sabeu una cosa, el 90% de les nostres decisions són preses en pilot automàtic. Per tant, li hauríem de prestar molta atenció a què hi tenim nosaltres dins el nostre subconscient. Posarem un exemple perquè tothom ho entengui. Ara imagineu-vos que hem crescut en una família que te diuen que els dobbers no te donen la felicitat, que els dobbers no ho és tot, que els dobbers és la font de tots els problemes. Com creus que aquesta persona que ha anat almacenant tanta informació negativa a respecte dels dobbers prendrà decisions respecte dels dobbers? Imagineu-vos si jo som emprenedor i he viscut en una casa que tot el dia m'han dit això, que els dobbers no donen la felicitat, que els dobbers no és important, que els dobbers és brut, que els dobbers corrompen a la gent. Imagina quan jo monti una empresa, li donaré importància tot menys a el que realment l'ha de tenir per subsistir, que és fer alguna cosa dobbers. És veritat que també vull deixar un bon llegat en l'empresa, però un dels altres factors capitals és fer dobbers. Imagineu-vos les decisions que jo seré capaç de prendre respecte als dobbers. I de ser conscient de precisament això, que hi tenim nosaltres en el subconscient per prendre les decisions que prenem, perquè són el 90% de les decisions que nosaltres prenem venen de les nostres creences, dels nostres valors, d'allò que hem viscut, d'allò que ens han ensenyat.
Això és, no?
Això és.
Que pensant que allò és així, sí. Perquè és així, i pot una cosa la podem mirar i la podem viure de moltes maneres.
De fet, si tu ara me dius, mira, aquesta aigua és bona, jo t'ho dic que xereca, seguirà seguint la mateixa aigua. El que passa que tu creus, la teva creència és que és bona, i jo puc dir que l'aigua pues, no és tan bona. Però la realitat és com és, la interpretació que no.
Ara m'has fet pensar en una cosa, i és amb els spots publicitaris.
Oi, em parlarem d'això.
De que se mos fiquen de dins i mos diuen això és bo, això és bo, això és bo.
Total.
I fins que a un moment donat qualcú diu no, perquè jo ho he investigat i això no és tan bo.
Total.
O quan, jo què sé, recorda Nina que deien que havien de menjar molt de peix blau. I era perquè segurament ningú menjava, perquè només volien... I s'havia de vendre, no?
Imagineu-vos, els polítics tots són un corruptes. Clar, te'n vas a fer un cafè amb un polític, que és una persona normal i corrent, i totes les decisions que tu prenguis respecte a aquella persona aniran condicionades per lo que tu tens en el teu subconscient. Clar. I això, han de ser conscients, han d'emplear aquell 10% de la part conscient per saber reprogramar, o almenys per estudiar, que hi tenim nosaltres en el subconscient. Si les decisions que emprenem mos duen per bon camí, sempre deim el mateix, els seguim mantenguent. Quan les decisions no mos duen pel bon camí, el que hem de fer no és culpar res extern, sinó veure quines creences, quins valors tenim instaurats i que mos han instaurat en nostres sers queridos, els papàs, mamàs, predins, professors...
I ells, a la mateixa vegada, els seus pares també, anam heredant tot
això.
Per
tant, això mos du a pensar que moltes vegades no, ni decidim nosaltres.
No, no.
Decideixen unes altres persones fa molt d'anys per nosaltres i no ho sabem, no en som
tot
conscients.
Tot això, el que tenim a nivell particular, més que formant part d'una massa que són un poquet ovelletes, diríem. Ara està de moda anar cap aquí, de vinga, tot cap aquí.
Total.
I que arriba un moment en què això, duim el pilot automàtic sempre i no som conscients d'aquestes decisions tan importants,
importants
de la nostra vida.
I tu has parlat de la gent que fa publicitat i du màrqueting, i la gent que fa publicitat i du màrqueting això ho sap perfectament.
Sí,
i mos duen a prendre decisions per inducció. Què vol dir per inducció? Perquè mos saben suggestionar, és a dir, saben entrar dins el nostre subconscient. Per exemple, mos poden induir per número de persones. Ara imagineu-vos, 9 de cada 10 mares duen el seu fill a l'escola Santo Tomàs. I nosaltres pensam automàticament, si 9 de cada 10 ho duen cap allà, vol dir que el meu també hi haurà d'anar, sí o no?
Clar.
O per exemple, per potestat que nosaltres li donem a la font, 3 de cada 4 dentistes te recomanen Colgate. Hombre, si és dentista, que en sap, recomana Colgate, voldrà dir que el Colgate és bo realment.
Sí, sí, sí.
I mos duen una informació en el nostre subconscient que mos fa decidir realment són ells que decideixen, però nosaltres no som nosaltres que decidim.
I de quina manera haurien de fer per reprogramar?
Ai, primer, ser conscients de que el 90% de les nostres decisions venen des del subconscient. I després estar obert a tu saber... que aquestes decisions que no te duen pel bon camí no els has preses ara, sinó que estan aquí de dins. Com ho haurien de fer? Ja ho hem dit, ho van dir al programa anterior. La meditació, per exemple, és una molt bona eina per saber si nosaltres, per arribar al subconscient, diguem, vale? Per nosaltres poder reprogramar el nostre subconscient. La meditació és molt bona eina. I després, ja m'agrada molt, sempre dic que escolta'm el nostre cos. Si quan tu prens una decisió te sents bé, estàs a gust, vol dir que, bueno, és bona decisió, deixa-la córrer. Si no te sents bé, revisa què hi ha en el teu subconscient i per què estàs prenent una decisió que te fa no sentir-te del tot bé.
Podria ser que també nosaltres fóssim un poquet observadors com si miréssim el personatge d'una pel·lícula de nosaltres mateixos. A veure, ja sé que estan fent feina i que mantenim relacions sense família, amb amics, i que no podem estar tot el dia a veure què dic, a veure què faig. Però sí que uns moments donats podria ser bo també, no? Veure davant el que ens diu una persona, davant un fet, a veure la nostra reacció i meditar-la i dir...
En això jo li dic que està present.
Sí.
Estàs aquí i ara.
Per què ho he fet en això? Perquè... que lo que i tal vegada trobar, no?
Quines són les creences, quins són els valors que m'han duit a jo a prendre aquesta decisió, és a dir, què he viscut jo, què he sentit jo, què he repetit les suficientes vegades com perquè estigui instaurat en el meu subconscient que me fa prendre aquesta decisió. Quantes vegades hem escoltat, per exemple, una persona dir, bueno, això no li diré a tal, en fulanito, perquè ja sé que me reaccionarà malament. Que vol dir? Que inclús una altra persona sap que enfront a una determinada situació nosaltres sempre actuant de determinada manera. sí? Ho saben inclús antes altres persones que no nosaltres. Entonces, en aquella situació, nosaltres hem de revisar quin tipus de creences tenim. És dir, que donem per cert.
Això és una roda, també, perquè si tu, quan dius una cosa, un fet, aquella persona reacciona sempre de la mateixa manera, com que vos alimentau de tot això, no? I
correcte.
És com una roda.
La carrera de la rata.
Si tu reacciones d'una altra manera, aquella persona que te diu... quedarà un poc aturada i a lo millor ja no te tornarà a dir allò.
Total,
no?
Total.
Perquè
funcionem tot en pilot automàtic. És, com tu has dit, és una carrera. Com que jo sé que aquell reaccionarà d'una X manera, doncs jo respecte com ell reacciona i que ja ho sé, jo ja aturé d'una altra. I entonces ja anem premeditadament a actuar d'aquella manera. Que això és el segon punt que tratam. Nosaltres prenem decisions sempre projectats a futur. O sigui, som incapaços. Per què no som conscients? Per què nosaltres no empleem massa el nostre conscient? Perquè som incapaços de prendre decisions estant presents, estant aquí i ara. Si jo ara dic a tots els nostres oients, si saben que faran d'aquí una hora, ho saben. D'aquí dues, ho saben. D'aquí tres, ho saben. D'aquí quatre, ho saben. Quasi tothom té programat el dia.
Quasi tothom d'una determinada edat, perquè m'estic fixant quan xerren gent jove, adolescents i fins, que te diré jo, fins a 34 anys, posa'm, que li demanes, què faràs demà? No sé, ja veurem.
Bien.
Però jo dic que és com una moda. Ara, és carpe diem, no? Viure el moment, no sé, ja veurem.
Però això també és una decisió.
Sí, clar.
Jo decideix... per acció o per omissió, és a dir, decides no fer res, però jo sé que demà no tens res a fer, i això és una decisió. Per què jo decides que això? És a dir, si
decidir en els moments a lo que se refereixen, no projectar-se tant en el futur, sinó decidir
correcte.
En el moment.
En el moment, que no vol dir no tenir previsió. Ui, aquí, no hem de confondre la preocupació amb la previsió.
Sí.
Nosaltres ens projectem a futur moltes vegades per preocupar-nos, és a dir, preocupar-nos abans de que hagi succeït qualsevol cosa. I això ens du l'estrès, l'ansietat, el nervi, la baixa d'autoestima. Una altra cosa és tenir previsió. És a dir, jo puc pensar que pot passar, però com me sent ara pensant en allò? Que s'està present, que estàs aquí i ara.
I això, bé, ara que aquest cap de setmana ve Toni Gomila a l'auditori del CUDI i projecten a més el diumenge un documental sobre Corà, que no sé si has vist.
Jo crec que l'he vist pel 33.
Jo dic per les característiques dels mallorquins, no? Perquè a més de que tu a nivell individual i família estiguis reprogramat per poder actuar d'unes maneres i pensar d'unes maneres, també a nivell col·lectiu també mos passa això. Com per exemple, els mallorquins, les predines, les repredines, les mares, amb això de passar pena, se passar pena mallorquina.
Sí.
Ah, que sí?
Sí.
Sobretot de la branca femenina. I que ho duim molt implícit en això,
nosaltres
passar pena. Ui,
també decidim perquè formem part de col·lectius, és a dir, decidim en funció de quin col·lectiu estem nosaltres formant part, sí o no?
Sí.
I aquest col·lectiu té una sèrie d'idees, una sèrie de creences, una sèrie de pensament que ens van instaurant a nosaltres com a individus, i en funció de quin col·lectiu nosaltres pertanyem, decidim. Podem posar la política, sí? Si jo som del PSOE, les decisions que prengui respecte al PP aniran marcades d'un color. Si jo som del Barça, sí? Les decisions que jo prengui respecte del Madrid s'iran d'un color. Si jo som catòlic, doncs les decisions que prengui respecte a una altra religió s'iran ja ben marcades, ben marcades. És a dir, també decidim en funció del col·lectiu en el que nosaltres pertanyem.
Quina llibertat quan t'alliberes de tot això.
Claro.
Que no. Sí, som part d'un col·lectiu, però no estic marcat per lo que els altres diuen.
Però això com ho diu?
Lliure.
Això com diu que nosaltres no som lliures. Nosaltres mos creiem lliures, però en moltes ocasions ni siquiera decidim per nosaltres mateixos. I no poder decidir per un mateix, que és la gran bendició que se mos ha estat donada, és a dir, crec que la major capacitat que se mos ha donat és la de poder decidir. Tenim el libre albedrío, com se diu, sí o no? Nosaltres sempre podem decidir. A la majoria dels casos podem decidir tant en l'extern com en l'intern. Però quan
si,
no, en l'intern.
Si
mos
marquen
sempre.
Un poc, també podem donar-hi la volta, no? A la truita, és a dir, posem per cas. Estic a la ràdio, faig feina a la ràdio, a la millor hi ha coses que per normes de la casa, per exemple, no som una ràdio d'opinió. Els altres, els convidats, donen opinió, nosaltres no donem opinió. I això me pot molestar. Però també no té per què molestar-me. Li puc donar la volta a la truita.
Que te molesti o no, és una decisió.
Exacte. Sí.
És una decisió. I, sí, i sí. Si tu el que vols al final, que crec que el que volen tots és algo tan ambigua però tan, tan comentat com és la felicitat, la plenitud i el benestar i la llibertat, que sempre en parlem de la llibertat, tu tens la llibertat per decidir com te vols sentir front a determinades situacions. I això és la capacitat que tenim.
I fins i tot te pot ajudar en el teu camí personal. És a dir, si jo no don opinió de tot el que està passant en el món, tampoc no tenc per què fer crítica de tot el que passa en el món i així estiré més alliberada.
Tu pots prendre la decisió de com vols que això t'afecti tu a nivell personal i individual fora de la feina, per exemple.
Sí.
Sempre decidim, estem tot el rato decidint.
Tot estem.
I sempre hem de decidir marcant-nos un objectiu clar, ¿vale? Que això és un dels altres punts. És a dir, jo me marco un objectiu i en funció d'aquest objectiu jo decidesc. Però és molt important quan ens marcam un objectiu contem-nos la veritat. I m'explica, hi ha exemples que són supercomuns i superfreqüents. Si jo dic a una persona, tu si te dona triar salut, dobbes i amor, estima, el 90% de la gent em dirà salut. Perquè sense la salut no puc disfrutar ni des d'obès ni puc estimar altra gent. Sí o no? Això ho hem sentit tots. Sí. I després li dius a molt, i quan de tens i perds la teva salut? Quan de bé t'alimentes tu? Diu, no, és que no tens temps per cuidar-me i és que com que faig feina fora de casa nostra no tens temps per menjar bé. Entonces no t'estàs contant veritats i aquí és quan nosaltres entram en conflicte.
Clar.
Perquè tenim clar que la salut és el principal però ens hem marcat uns objectius que no complim i entonces hem de decidir diferent a lo que nosaltres pensem.
I el mateix passa amb amor, no? En les relacions, també.
En qualsevol cosa.
Que vull amor, però tu com actues davant les teves relacions?
Correcte. No? Entonces, mos han de marcar objectius, però mos han de contar la veritat. És a dir, vull amor, realment vols amor? Sí o no? Imagineu-vos, jo què sé, que te dus molt malament en la teva parella, sí? I tu saps que lo millor es deixarà. Però no ho acabes deixant. Entonces, no te marquis aquest objectiu, perquè tu, si no ho deixes, tenint la capacitat de decidir, vol dir que estàs pensant una cosa, però en fas una altra, i aquí és quan nosaltres entram en conflicte. I quan entram en conflicte és quan actuem des de la por, que és un dels altres punts,
clar.
I quan mos ve l'estrès, l'ansietat, i quan no anem cap a la plenitud ni a la felicitat.
Que ho podem recordar, si vols, en això de triar amo o por.
Des de l'amor o des de la por. Nosaltres mos movem, triam, igual des d'aquestes dues emocions. Són dues emocions bàsiques, són dues emocions primitives.
Ho poso en pràctica, que es fa de bo, perquè ajuda molt.
Moltíssim.
Quan tu es dius, això que he fet...
Des de bo ho estic prenguent.
Això és.
Que és que m'està impulsant la por a perdre alguna cosa o la por a guanyar alguna cosa. És a dir, ho recordam una altra vegada més, quan jo tu des de la por m'estic allunyant d'algo que no vull, okay? Pot ser un bon activador d'una acció, o sigui, això me pot ajudar, jo activa-me, però el que no me pot fer és mantenir aquesta situació, perquè si jo m'allunyo sempre, tota la meva vida, d'algo que no vull, però mai m'atrac a el que realment m'ha de donar plenitud, estiré allunyant-me i fugint, però sense atracar-me a res positiu. En canvi, quan jo faig les coses des de la por, pues sempre vaig cap a una cosa que jo sé que me donarà plenitud. I ojo, no només aconseguiré o no aquella cosa, perquè ningú mos dona la garantia, però el camí que jo transitaré estirà ple d'amor. I entonces és allà on resideix la plenitud.
I a més, des de la por no evitaràs res catastròfic. Com es passar pena.
Ningú no per tenir pena. De res.
No, tot el contrari. Ningú. Diuen que són com un imant, no? Que més negativitat tenim, més n'atraurem.
Perquè tu projectes, tu tens de fora el que realment té per dins. Per exemple, anem a posar un exemple de tu des de la por. Jo faig feina un puesto que no m'agrada gens. Però jo puc prendre la decisió de deixar-lo. I no ho deix perquè aquest puesto me dona un dobbes, o sigui, jo estic actuant des de la por, no queda més sense un euro. Quines emocions me donarà això? en el llarg del meu dia, en el llarg dels meus dies, de les setmanes i dels mesos, pues ansietat, ira, ràbi, malestar, sí o no? No m'atraca res que jo m'agradi. I no te garanteix que al final quedis allà fent feina, ningú t'ho garanteix.
Exacte, que viuen per fer feina, per mantenir una família que no poden veure mai, no? I que no els fills quasi no el coneixen, i dius tu digue-li de què serveix això.
Què prefieres, salut, dinero o amor? Que jo sempre he dit les tres, però tu els dius en aquestes persones, què és més important per tu? Salut? Tot bé, home, tiràs, no, la salut i la família, vale. Quantes hores la veus a la família? És que no t'entens. No t'estiguis, no te contis mentires, t'estàs contant mentires, o sigui, el principal per tu, perquè així ho diuen els teus fets, és la feina.
No sé si has tingut ocasió de preguntar de vegades a les persones que venen a les teves conferències o que fas de coach, si t'han preguntat mai o li has preguntat què faries si fos el darrer dia de la teva
sempre.
Vida?
Sempre, o sigui, sí? Nosaltres sí, això és un dels meus mantres. Quan jo explic el que és la missió personal de la vida, que crec que és algo fonamental, tothom venim aquí, tots venim en aquest món a complir amb una missió fonamental, que és allà on tu poses les teves dotes i els teus talents, no només a l'abast d'aconseguir uns objectius, sinó de contribuir a altres persones, sempre dic a la gent, si tu te quedas una hora de vida, te quedas un dia de vida, per què t'agradaria ser recordat? I això fa molt que pensar la gent. La primera reacció en fred és, conyo, no me posis en aquesta tessitura. No, no. Però posa-t'hi amb aquesta tessitura, perquè sempre anem procrastinant les bones decisions. Bueno, ja m'encarregaré de la meva salut. Bueno, ja m'encarregaré de la meva família. Fins al dia que no tens temps d'encarregar-te. O bé perquè la dona te deixa, o bé perquè l'home te deixa, o bé perquè causa malaltia, i dius, ai, si pogués tornar enrere. Però ja tenim molt de casos davant nosaltres que m'ho han passat això. No m'ho empenediguem de les coses. Decidiguem per nosaltres mateixos. Jo tinc un exercici molt guapo, Farah.
Si
me'l deixes comentar arrel de tot això. Mira, jo recomano a la gent que agafi un paper i apuntin el paper les 5 coses que per ell siguin fonamentals i de màxima importància en aquesta vida. Les 5 coses que per ell siguin de màxima importància.
Són moltes.
I d'altres. Però 5, jo faig l'exercici en 5. Sí. Perquè normalment...
Són moltes, 5.
Si qualcú se col·lapsa, que ho fa en 3. Segurament li sortirà tot d'una sa família, sa salut, sa feina... Normalment en solen sortir 5. I després, quan tingui feta la llista, que els reposi per ordre de prioritat. I a partir d'aquell dia, que se'n vagin la llista dins la butxaca o se'n vagin la llista en el cap, i totes les decisions que prengui, que pensin com afecten a la llista i a la prioritat de la llista. M'on aduríem una bofetada a tots, que és espectacular. I veuríem com pensar en una cosa, sentim una altra i en feim una altra totalment distinta. Aquest és un exercici que jo m'encanta.
Ja, perquè el que dèiem de formar part d'un col·lectiu, a la millor està bé que diguis que sé jo, que vaig a córrer cada dia perquè està de moda fer exercici i estar amb un bon físic. Però això no vol dir que te faci feliç.
No.
Ara a la millor ho fas perquè toca fer-ho, perquè tothom ho fa.
Quines són les teves prioritats, li demanes a un? I et diu, bueno, jo, pues, fer feina i estar en sa família. Però com que ara s'ha posat molt de moda de córrer, bueno, jo he d'entrenar 2 hores de matí i 2 hores de vespre amb el meu rato als llibres. Entonces, com quedam? No era prioritari la teva feina, que no pot prescindir d'ella perquè és el teu sustento, i en el teu rato al llibre li donaves prioritat a la teva família, que ja la veu poc. Però ara resulta que, com que perquè tothom cor, que és el que han dit per inducció de número de persones, jo m'he apuntat en aquesta moda, i a més com que la moda me diu que he de fer un temps superior tal per estar dins la mitja o per amunt, pues això que jo deia que ho invertiria en la meva família, que en teoria és prioritari perquè jo m'ho he apuntat a la llista com a número 1, li prest 0 atenció. Què passa? Pues vivim en el món que nosaltres volem viure, depenent de les decisions que
prenem. Clar, a creure-nos tot. Home, hi ha coses que t'has de creure, suposant, no? Però ho han dit per Esteladiari, ho he llegit en el diari, un programa, un periodista ha dit no sé què, i per tant, tot això, encara que no sigui bo, t'ho creus perquè ho han dit unes determinades persones o un col·lectiu determinat.
És qui tu li dones autoritat,
clar,
sí o no?
Clar.
I hi ha vegades que l'autoritat és tan absurda que tu dius, però què té que veure l'autoritat que jo li pugui donar a aquesta persona en la decisió que estic prenent. Vos poso un exemple molt clar, molt clar. A vegades donem autoritat a un deportista, per exemple, posem el cas d'en Rafael Nadal, que tots l'admiram, no?
Sí.
I en Rafael Nadal surt un dia, i nosaltres, com que l'admiram a una determinada àrea de la seva vida, surt un dia i mos recomana un cotxe, que potser saben Rafael Nadal de motors i de cotxes, però com que nosaltres li donem autoritat en un àmbit que res té que veure amb els cotxes, si ell mos ho recomana i mos diu que aquí hi ha 10 anys de garantia, anant nosaltres com a borregos i mos comprem un Kia.
Sí, sí, no.
És tan
sí,
absurd sí. com això. Entonces, nosaltres li donem una autoritat a la font que res té que veure amb el que està passant, però clar, com que ho diu aquell que té autoritat i com que té 2.000 oients, sí, pues segur que serà vera. I nosaltres decidim en funció... Pues...
Això passa també en determinats mitjans molt marcats per partits polítics,
correcte,
tant d'una part com de l'altra, que van amollant informació que potser no és real,
sí,
o que és una versió de la realitat, i nosaltres que ho veiem allà assegudats, mos ho creiem.
Però què saben aquesta gent? Que a força de repetir una notícia i a força de dir una determinada cosa, a vegades, a força d'escoltar-ho, aquesta determinada notícia, aquest determinat missatge que ells se volen enviar, t'arribarà al subconscient. I una vegada que estigui dins el teu subconscient, tu decidiràs en funció d'aquesta determinada notícia.
Això ens dona molta responsabilitat, no tan sols per la nostra vida, sinó també per els nostres fills.
Total, total.
Perquè...
Total.
Dels nostres fets i de lo que nosaltres deim, ells també s'aniran alimentant.
Total, i això ho varen comentar, jo crec que ho han comentat a cada programa. Han de ser molt conscients de lo que realment ficam dins la ment dels nostres petits, sobretot qui tingui petits entre 3 i 13 anys, que és allà on tu pots incidir de manera més forta dins el seu subconscient, perquè a més papà i mamà els tenen com un referent i ells creuen, ja tenen aquesta creència que el que diguin papà i mamà és cert.
I no tan sols de les paraules, sinó de fets. Per exemple, posarem un exemple. Dic jo, tu me dius si trobes que no, però és una cosa que jo m'he fixat. Ets una nina guapíssima, però no te posis aquest vestit perquè te fa una micona grossona. Aquí, la nina que rep, no?
Pues rep, amb què se queda?
Sí, no, amb la guapíssima segur.
Claro, perquè el nostre cervell, sobretot, diuen els experts, jo no he tingut mai un cervell a la mà, o ojalà el pogués tenir, però diuen els experts que el nostre cervell és el que menys ha evolucionat en funció de la resta del nostre cos. El nostre cervell està concebido, perquè mos entenguem, per evitar esperir, per sobreviure, sí,
sí
o no?
Sí.
I sempre se fixa, sempre té radar en sos perills o en ses coses que ell li poden fer mal. Quan una persona li diu, és guapíssima, però alerta que tal, ella a on va? A on poses foco? A lo que ella li pot causar mal.
Clar.
S'agressor... Per què? Per què ets agressor? S'agressor, si no tinguessin la creència de que és una connotació física negativa, no passaria res. Però com que mos han ficat dins el cervell una i una altra
de
vegada...
Fet, crec que hi ha hagut èpoques que sí que estaven de moda estar més grossos.
Idò, fixa't com prenen les decisions.
Sí, sí,
fixa't com prenen les decisions. Mentre no m'afecti la salut, podria respondre jo, mentre no m'afecti la salut, l'agressor és bellesa. Però de 10 en trobarem una nina que te digui això. Si és que la trobam. Si és que la trobam. I hem d'anar molt alerta en què està indiguent i repetint una i una altra vegada i una altra vegada, perquè això conforma la nostra personalitat.
No vol dir que no han d'estar tot el dia alabant i naturalment quan nosaltres els fills també deuen fer coses que no, que se'ls ha de dir, però sense fer-los
sense jutjar tal vegada.
Jutjar,
no m'agrada de fer-los fer,
sí. Ets un man d'estopa, això.
És a dir, mos hem acostumat a jutjar i també jutjar és una decisió. I decidim en funció de coses que anem associant. És a dir, ets un man d'estopa si ho compara amb un altre, però potser és un man d'estopa posant aigua en un muntassó, però després li dones per tocar un piano i té un hermano de pianista que flipa, sí o no?
Sí, sí, sí.
Però després com hauran dit les creences? Que si nin me diuen els 6 anys que vols ser artista, au, nin, no diguis doi, vete a estudiar una carrera perquè tindràs una feina segura, saps què te vull dir?
Sí,
ja
sí,
li estem coartant la seva capacitat de decidir per explotar els teus talents. I això avui en dia ja no estem en aquest món. Avui en dia el món ha canviat. Si jo el meu fill me diu, papa, vull ser pianista, i m'ho diu demà, jo li compro un piano. Realment li compro un piano.
Que sí, que sí, que sí. Bé, no sé si mos ha quedat res perquè xerram i de lo que volies dir.
No. Sí, sí, anant xerrant perquè van sortint coses així damunt damunt i els anant comentant.
I el deixarem pel pròxim programa.
N'hi ha moltes més i el pròxim programa donarem 10 píldores per decidir millor, si vos sembla.
10 píldores, no d'aquestes que s'aprenen per la boca.
10 consells.
10 consells.
Que no m'agrada donar consells a postre de píldores.
Molt bé. Gaspar Vera, mos tornem a trobar d'aquí un mes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.